Benvinguts a una nova temporada del Fem Salut. Avui l'encetem amb una persona que té arrels falsetones. Es tracta del Joan Pellejà. Ell és especialista en medicina interna i exerceix la seva tasca a l'Hospital de Santa Tecla. Amb ell conversarem sobre una afecció no massa comú, però força greu. Es tracta de l'infart agut de miocardi.
Bé, com heu sentit a l'inici del programa, heu sentit la sintonia clàssica del Fem Salut. Tornem una vegada més aquí als micròfons de Ràdio Falset. I com heu sentit a la Clàudia, us ha comentat que avui tenim una persona que té molta vinculació amb la nostra vila, amb Falset. Ell és el Joan Pellejà. Ell treballa al Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Santa Tecla. I amb ell parlarem una altra vegada, perquè ja ho vam fer fa uns quants anys, però creiem que és un tema prou important com per tornar-ne a parlar una vegada més, de l'infart agut de miocardi. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Si et sembla, per començar, pues, podríem definir una mica el que es coneix com IAM, o infart agut de miocardi, o l'atac de cor, per dir-ho d'una altra manera més col·loquial, que és una cosa que, bueno, que com hem dit a la introducció, pues, es dona no molt sovint, però es dona i és força greu quan això esdevé, no?
Doncs sí, així com a definició, perquè sigui fàcil així més d'entendre, diguem que l'infart agut de miocardi és la mort del teixit miocàrdic, és a dir, del múscul del cor, per una afectació de que no arribes prou sang a alguns territoris d'aquest múscul. Això és la major part de les vegades. A vegades ho dic perquè a nivell, no, poblacional, sona molt el tema de l'infart o de l'angina de pit, i l'angina de pit seria com si fos un precursor, no, de l'infart.
Una angina
de pit
és com un avís.
És com un avís, exacte. Seria com fer aquest avís. No? Un avís, primer fas una angina de pit, i si l'angina de pit no la soluciones, acabes fent un infart com a tal.
De fet, el cor està voltat de artèries, també, uh-huh, com totes les, uh-huh, parts del nostre cos, i evidentment és el taponament d'aquestes artèries que, uh-huh, alimenten, uh-huh, el nostre cos perquè funcioni de forma correcta, uh-huh, una mica seria lo que quan es produeix aquesta manca d'alimentació, no? Una mica seria això.
No? Exacte, no? Que aquí la clau és això, no? Per a l'hora d'entendre-ho, la gent s'ha d'entendre com si fos unes canonades, no? Unes canonades d'aigua, que són les que porten l'aigua, doncs, no? Seria la sang, no? A nivell de teixit cardíac, i si això es va taponant, sigui perquè es tapona de cop per algun motiu o perquè a poc a poc, no, es va ficant calç, que en el nostre cas seria més colesterol, no, al voltant d'aquestes artèries, es va tapant el flux i va arribant menys sang en aquest sentit. No? Mm-hmm. Bàsicament seria això, perquè s'entengués.
I recordar una mica, pues, això, no? Que si algú té una angina de pit, pues, que és un avís i, per tant, és un avís per a navegants, i per tant, a partir d'aquí, si algú té la sort, perquè a vegades es poden donar infarts una mica, uh-huh, que ja són
sense avís.
Que són sense avís i que es donen de manera, a més, a vegades que no es pot fer res, no? Però si un té una angina de pit, doncs és important que prengui cartes en l'assumpte, no? Perquè, uh-huh, això sí que és de caixa o faixa una, uh-huh, mica, no?
Exacte, així
una
és.
Que seria això.
Així és.
Si et sembla, com en la majoria de malalties que parlem aquí al nostre espai, al nostre programa, pues, per situar-les una mica, diem el que s'anomena des de la nostra vessant de salut, diem epidemiologia, que no són més que el número de persones afectades una mica a nivell global, pues, que a la nostra societat, una mica, pues, perquè tinguem idea de la magnitud de la problemàtica. No?
Així, el tema de les malalties, sobretot, no? Cardiovasculars, no? Sobretot el tema de l'infart, a nivell, més o menys, així unes estadístiques, sí, més o menys, partint una miqueta d'idea, a nivell europeu, cada any es moren 4 milions de persones, al voltant d'uns 4 milions de persones, per un infart d'agut de miocardi o derivacions, no, complicacions d'aquest, no? Per tant, és a dir, ja es pot veure que té un impacte molt significatiu en aquest tipus de, no, amb la salut en general, no?
Hi ha molta mortalitat.
Molta mortalitat directa, i a part s'ha de considerar això, no? Que bàsicament avui en dia, no, les causes de mortalitat, si mires les estadístiques generals, pràcticament la meitat de les causes de mortalitat en adults, no, més de 30-35 anys, doncs pràcticament la meitat és per un infart agut de miocardi, mm-hmm, en aquest sentit. Llavors, a nivell epidemiològic, hi ha curiositats, com que és més freqüent en homes, però en les dones, quan apareix, apareix més tardanament i és més freqüent que aparegui primer en les dones com una angina de pit, és a dir, les dones sembla que tinguin més avisos i en els homes és més, no, com a infart directament. En principi, les dones, abans de la menopausa, estan protegides pel tema hormonal, per això els homes estan més afectats en aquest sentit, però a partir de la postmenopausa ja el tema estadístic es va igualant una miqueta més. Llavors, per això és molt important també a vegades els factors de risc, no? Sabem quina edat tenim i aquestes coses així, no? Per tenir-ho en compte.
I vaja, no sé si vaig equivocat, però sempre jo he sentit dir que una mica pues, als homes els pot afectar més nombre, més volum de més nombre d'homes, però a les dones, a les que afecta, realment pot acabar sent més seriós, no?
Exacte, perquè és això, no? A les dones els hi fa aquests avisos, no? Fan més angines de pit, però com que les angines de pit, al cap i a la fi, moltes vegades se resolen soles, no es dona importància, s'ha atribuït moltes vegades amb això, no? Que no es dona importància, passa més desapercebut, i sobretot també perquè a les dones, allà està, a nivell estadístic, això no se sap ben bé per què, però tenen presentacions una mica més atípiques també. Llavors, clar, això també fa que el diagnòstic sigui més tardà i, per tant, moltes vegades tenen més repercussió, no?, sistèmica per culpa d'això, no?, precisament.
Molt bé, doncs, bueno, un cop m'ha comentat una mica i sapigut el que definim com a infart agut de miocardi o angina de pit i una mica els números que ens porten a dir que és una malaltia, una patologia, una afectació al cos que realment tenim que donar-li molta importància, perquè diem, els números hi són, però davant d'això dona molta mortalitat, o malalties que realment poden invalidar, que també és important. Parlem una mica de prevenir, perquè jo crec que com en tot estarem d'acord en que el món de la salut el que ens agrada més és previndre, més que curar.
I tant.
Evidentment hem d'intentar curar, més faltaria, però la prevenció, diguéssim, que és un element essencial pues, perquè tothom pugui, si pot ser, no patir aquesta afectació, no? El tabac és un dels motius principals, no? Potser.
Pràcticament és el número 1, no? Ja, això les estadístiques també es veu, no? Que sobretot el tabaquisme està molt relacionat amb un munt de malalties, no? Que també donaria el tabaquisme, sobretot per fer un programa sencer, però en aquest cas... En aquest cas, a nivell de l'infart, és el factor número 1, no? I el fet de deixar de fumar és la primera mesura terapèutica, preventiva, no? que es pot oferir, no? Hi ha moltes vegades que la gent té una mica de confusió amb això perquè, clar, diuen, no, però vaig deixar de fumar fa 2 mesos. El problema és la incidència acumulada d'aquest tabac, no? És a dir, per deixar de tenir el risc del tabac a l'hora de tenir malalties cardiovasculars han de passar anys. És a dir, has d'estar...
Deia que està 10 anys, no? Potser.
I fins i tot fins a 10 anys, això anava a dir, no? Que fins a 10 anys per igualar-se amb algú que no ha fumat mai. Per tant, per això s'insisteix molt des del punt de vista de la salut de deixar de fumar el més aviat possible, en aquest sentit, no? Això és una de les mesures preventives. L'altre és controlar les malalties, no? Les malalties bàsiques cardiovasculars, per exemple, el que li sona a la gent, no? La hipertensió, no? La diabetis, el sucre, no? El colesterol, no? I l'obesitat també, no? El fet de perdre pes, d'un pes més o menys adequat, també és una de les mesures principals a fer, no? A l'hora de previndre aquest tipus de malaltia.
I suposo que no seria una prevenció primària, és a dir, coses que nosaltres podem fer per no arribar a patir la malaltia, sinó que ja seria una mica secundària, és que hi ha persones que per afectacions o alteracions que tenen al seu cor ja de naixement o que han anat, durant el pas de la vida, pues, han anat tenint, pues, a lo millor pues, tenen més números, llavors, evidentment, aquestes persones, si això que hem dit és important per tothom, pues, en les persones que tinguin alguna cosa que ja les predisposi una mica a acabar patint una afectació d'aquest tipus, pues, aquestes persones haurien de ser encara més curoses, una mica, a l'hora d'intentar evitar tots aquests tòxics. I jo crec que una cosa que també és molt important, que ja s'ha anomenat una mica, és el colesterol, és en el tema de l'alimentació, per exemple, una alimentació sana, a base de fruita i verdura, principalment, pues, bueno, i evitant els greixos en general, que són els que poden acabar afavorint l'aparició del colesterol, no?
Això el que es resumeix al tema de l'etanol, de la dieta mediterrània, no? Avui en dia ja s'estan fent també molts estudis en aquest sentit per veure, no? la part sana que és la dieta mediterrània, precisament, no? I això que s'ha comentat és molt important per això, perquè la part genètica, aquesta sí que no la podem controlar. No? La part genètica, cadascú té la seva predisposició a fer certes malalties i hi ha gent que també té predisposició a fer malalties, no?, cardiovasculars en aquest sentit.
Per tant, en aquest cas també hi hauria un tema d'herència.
D'herència, no? Això, el resum seria aquest, però clar, el que segur que va malament a tothom és no fumar, no?, i no complir aquesta sèrie de recomanacions generals. Per tant, això sí que ha de quedar molt clar en aquest sentit.
I en aquest sentit jo incidiria una mica en que sí que és veritat que l'oli d'oliva, com qualsevol oli, engreixa, però jo recordo d'haver fet un estudi al seu moment fa molts d'anys en el que veiem que la població d'aquí, de la zona de Falset, precisament, o comarca, diguéssim, de l'àrea bàsica de Falset, vam estar mirant que tenien un HDL molt alt en comparació amb altres tipus d'estudis. I això, nosaltres una mica ho vam donar culpa al fet de que generalment gairebé molta gent de la que viu aquí pues acaba consumint oli d'oliva, i a més oli d'oliva verge, que suposo que afavoreix o facilita una mica que l'HDL, és a dir, el colesterol que nosaltres anomenem com a bo, pues sigui més alt i pugui contraposar una mica el que nosaltres anomenem dolent.
És així, vull dir, aquí l'important és que aquests petits gestos, no, que a vegades la gent no hi dona importància, no? Però el fet de, no, tenir una alimentació saludable, oli d'oliva, aquestes coses així, són els que potser més marquen un pronòstic futur, no?, d'aquest tipus de malalties, no? Avui en dia s'està fent un estudi que és molt famós, que sortirà segurament, acabarà sortint per tot arreu, que està basat també en el tema de la dieta i dels fruits secs, també, no? Ja s'està fent un estudi ara que gent que se li dona uns suplements de fruits secs en concret, no?, veure si això els millora el pronòstic cardiovascular, no? I sembla que la cosa... sembla que sí que els hi millora, no?
I fins i tot deien que potser el fruit sec més aviat cru que tomat.
Exacte. I el tema nous, no? Exacte.
Sí,
no?
L'avellana, la avellana, per aquí,
exacte,
no?
Avellana,
ametlla...
Són menjars que són molt accessibles, vull dir, no estan demanant, no?, fer cap gran... No?
I aquí, en aquesta zona, que tenim la molta sort de que podem... Alguns, fins i tot, tenim la sort de tenir algun tros de terra on tenim algun... tipus d'arbres d'aquestos, no? Pues n'hem de fer ús.
Sí. És una cosa que està molt a l'abast.
És a l'abast i, per tant, n'hem d'intentar fer ús. Un cop parlat una mica de la prevenció del IAM, parlem una mica dels símptomes que ens poden indicar una mica que estem anant cap a una angina de pit o ja més seriosament cap a un IAM. Quines coses ens poden dir, que això va cap aquí, no?
El signe d'alarma clau és el dolor toràcic, no? El dolor aquest al centre del pit, habitualment, i d'unes característiques en concret, no? Que bàsicament la gent ho defineix de moltes formes, no? Nosaltres diem opressiu, que vol dir que la gent explica moltes vegades que té la sensació de com si t'estiguessin xafant, no? Com si tu tinguessis un peu posat dins, no? Algú t'estigués apretant el pit amb un peu, no? O t'haguessin ficat un pes damunt del pit. Aquesta sensació és el primer signe d'alarma, no?, a l'hora de pensar en un tema de, no?, d'una angina de pit i això. Aquest dolor pot anar als braços, hi ha gent que això molta gent no ho sap a la nivell de població, això del braç esquerre, que es diu, però pot anar als dos braços, inclús a nivell de la mandíbula, moltes vegades, no?, es nota bastant, i normalment s'acompanya de, pot tenir una mica la sensació de falta d'aire, i sobretot el que crida molt l'atenció, potser menys la persona i més la gent que ho veu, és el fet de que de posar-se suat, no?, com a pàl·lid, suat, una suor freda, que dona la sensació a qui ho veu de dir, ui, no sembla que estigui molt fi, no? Doncs aquests tres símptomes així guia són potser el que més ha de quedar, no?, a l'hora de fer alguna mesura.
Sí, una mica, potser no duraria tant, però una mica l'angina de pit també comença una mica a aquest estil.
És a dir, bàsicament l'angina de pit és el diagnòstic aquest, no? El diagnòstic, si tu tens aquest tipus de símptomes i això ho pots etiquetar ja d'angina de pit, ja pràcticament, no? Si vas al metge i tot això t'ho comproven. Si l'angina de pit va a més, dura més i és més greu, llavors acaba sent un infart, no? Però la clau és saber quan tens una angina de pit, en aquest sentit, seríem aquests símptomes que hem comentat.
I tot, a vegades, també un dolor a l'esquena, també.
Exacte.
Una mica llavors... a l'esquena, perquè a vegades sempre podem dir que en la nostra feina no hi ha mai un 100%, no?
Exacte.
Sempre hi ha situacions una mica típiques, com has dit tu, que amb les dones a vegades passa, que et sembla un dolor abdominal aquí a la zona baixa, o un dolor... Això no vol dir que tots ho siguin, però, evidentment, si dura molt o la cosa no acaba, o s'acompanya a vegades de suors fredes i altres símptomes, doncs a vegades s'ha de mirar, perquè a vegades aquestes coses amaguen
el que hi ha darrere, no? Just això que comentàvem, no? Les dones, i sobretot també els pacients diabètics, també s'ha vist que tenen presentacions una miqueta més atípiques, no? Que poden ser un mal d'esquena, que a vegades la gent diu, ai, sembla que he fet un mal gest, o ai, m'ha sentat malament, no? M'han pogut caure malament el menjar o el que sigui, doncs si és això, no? Si dura molt, s'acompanya a suor freda, així com a molt, no?, com una afectació en aquest sentit, s'ha de considerar la possibilitat que sigui algo, no?, a nivell cardíac,
I
no?
I la manera de saber-ho és un electro.
Exacte. Aquesta és
I
la
això,
mesura bàsica.
I això, pues, per sort, a la majoria de les consultoris de locals, a la majoria, a totes les àrees bàsiques, disposem de l'aparell d'electros, que per tant està proper a la població, i és una cosa que ens ajuda a descartar precisament una mica l'infart o l'angina de pit, no?
A més, en teoria és això, no? Realment, la gent avui en dia, amb l'era de la tecnologia i tot, se pensa que per tenir un diagnòstic en concret has de fer grans, no?, tecnologies i coses així. En canvi, en aquest cas, no és així. És a dir, només amb una història, no?, que explica un pacient una exploració física i un electro, amb això ja pots tenir una orientació del que hi ha en molt poca estona i amb molt pocs recursos, no? Per això és molt important no? Ser precoç en aquest sentit és una valoració acurada.
Evidentment, han acabat ja la manera de diagnosticar-ho més precisa, perquè l'electromiograma no només de si hi ha un infart, sinó en quina part del cor és, no?
Exacte.
Te diu més o menys la part posterior, la part anterior, quina superfície afecta, etcètera, etcètera. Per tant, te pot donar molta més idea de la magnitud de l'infart. Però sí, i encabat, si un cop s'arriba a l'hospital, doncs hi ha la manera, una analítica, doncs te pot detectar un tipus d'enzims que t'indicaran encara, te donaran més informació al respecte, no?
Exacte, aquest tipus d'enzims marquen, bàsicament, si el que has tingut, no? El que ha tingut un pacient és una angina de pit simple, entre cometes, o ha arribat a ser un infart com a tal, no? Això és una mesura terapèutica extra. La inicial és la que s'ha de fer, però la extra és la que sí que és més important per complementar després.
Però perquè això no vagi més i no causi mortalitat, o intentar evitar que causi mortalitat, de fa uns anys cap aquí, no sé si 10 anys posem, o 12, cap aquí, es va fer el que s'anomena Codi YAM. El Codi YAM el que fa és que els sanitaris, els professionals de la salut, estiguem una mica més emetents i anem més ràpid a l'hora de diagnosticar i traslladar a aquestes persones que puguin patir algun tipus d'afecció d'aquest estil, no? Seria una mica el Codi YAM, no?
Exacte, és a dir, el Codi YAM bàsicament és això, no? És un circuit ràpid per actuar el més precoçment possible davant d'un infart, no? Quin tipus d'infart? Concretament el Codi YAM s'ha fet una mica filtre, és l'infart que es produeix per una obstrucció total d'una de les artèries del cor. Això a nivell, amb un electro, això se sap. És a dir, només fa falta preguntar-li a algú què li passa i fer un electro, explorar-lo i fer un electro.
Sí, hi ha uns aixecaments d'unes determinades zones i això ens dona idea de que realment està passant.
Hi ha unes troballes en aquest electro que diuen això pot ser un infart per una oclusió total d'una artèria i, per tant, això s'ha de ser ràpid, no? Això sí que aquí el temps és múscul cardíac, no? I això és el més important.
De quanta estona estem parlant? Diguéssim, una mica, pues, a l'hora de des del diagnòstic al tractament.
Ideal. Se suposa que, si tu tens això, com a molt, és a dir, en 90 minuts has d'estar ja amb l'artèria oberta. Clar, com més precoçment ho fas, això millora molt el pronòstic. Per tant, aquí sí que els minuts van, no? Aquí el temps sí que corre realment ràpid, no? Per tant, per això es fiquen els recursos, no? És un tipus d'ambulància especial, no? Que et porta ja directament, no? Aquí a Tarragona, el Codi YAM està centrat a la Joan 23. És a dir, estiguis on estiguis, no? Per exemple, si estàs a Falset, no? I tens un problema d'aquests, també buscar una ambulància, no? Del SEM i et porta directament...
I de vegades l'helicòpter, si
compres. Inclús l'helicòpter, si fes falta, que ho tenim a l'abast, i et porta directament a Joan 23. Se't dona la medicació inicial, això sí, per anar guanyant temps, però és directament a Joan 23, perquè l'objectiu és obrir aquesta artèria el més aviat possible. Els tempos aquests que es marquen dels 90 minuts, no? És des que tens el símptoma i et fan l'electro fins que torna a obrir l'artèria. Això és l'objectiu ideal.
I... Tu has dit, abans, hi ha aquest tipus de tractament, que diguéssim seria destaponar una mica l'artèria que està tapada, però a banda d'això, des de l'atenció primària, és a dir, des de la primera atenció amb aquesta persona que pateix aquest tipus d'afectació, hi ha tot un seguit de coses que es poden fer, no?
Exacte, és a dir,
l'altrament... Abans, l'aspirina, per exemple.
Exacte, molt bé, aquest és, no? La simplificació és que, com que això s'ha de dir, quan tu tens un infart, el que has de fer, bàsicament, és com desobstruir l'artèria, no? Que seria com si fos una canonada que hem dit abans, has d'anar a fàrmacs que desobstrueixin això, que bàsicament avui en dia és fàrmacs que liquiduin la sang, no? Poden ser els antiagregants, que el més conegut és l'aspirina, no? A més, una aspirina amb dosis molt baixeta, que el que fa és això. I si donen altres fàrmacs, que el que fan és desobstruir l'artèria, al final.
I també, a vegades, també, una altra cosa que se sol fer en el tractament previ, doncs, és com que hi ha un dolor, doncs, per exemple, es poden donar analgèsics, en aquest cas morfines, doncs, una mica pel dolor que ocasiona una mica l'afectació aquesta, l'infart agut, i doncs, bueno, una mica doncs, també doncs, amb suero, bueno, una mica el que arribi ja una mica... al cervell on poden fer altres coses més rellevants, diguéssim, i amb unes certes condicions amb les que els símptomes de la persona hagin millorat una mica.
I segur també la gent recordarà lo típic, no?, que abans se veia molt, no?, la pastilla sota la llengua, no? Hi ha molta gent que encara porta, no?, la cafeïtrina, que són els nitroglicerina sublingual, que és per tractar també, no?, és
una mica per dilatar les artèries.
És dilatar l'artèria i que pugui passar millor la sang, no? Vull dir, això són altres tractaments que es dona avui en dia.
Després de patir un YAM, evidentment, pues, pot quedar unes certes afectacions a la persona, és a dir, Depèn de lo que hem dit. No tots, bueno, també, no totes les coses poden ser iguals, però evidentment si hi ha hagut molta afectació, la superfície està molt afectada, pues la persona pues evidentment potser tindrà alguna seqüela, no? Pot passar això, no?
Clar, pot tenir una limitació, no, pel tema que el cor, al tenir una part del cor en què no pot moure bé perquè ha quedat com si fos una cicatriu, això afecta la força global del cor, no? Afortunadament avui en dia, si s'actua precoçment, és per intentar evitar això precisament, no? A part de per la mortalitat que té, és per intentar evitar les seqüeles posteriors, no?
Ah, perquè si tu desobstrueixes aquesta artèria de manera precoç, pues evidentment tornes a irrigar aquella zona i per
Exacte.
Tant no deixes que el que nosaltres diem necrosis, que no és res més que una mort de la part del teixit, en aquest cas del cor, pues diguéssim, com que té un temps de resistència a acabar-se morir del tot, si tu la tornes a donar pas de la sang, pues evidentment aquella zona pues pot reviscolar.
Exacte, i té un potencial de recuperació, no?, que pot ser inclús total. Vull dir, avui en dia, amb les mesures que hi ha terapèutiques i tots els circuits i tot, molta gent acaba, no?, després d'un infart, acaba no tenint seqüeles i acaba podent fer pràcticament una vida normal. Una vida normal prenent els seus fàrmacs, no?, i amb unes recomanacions generals, però a mig plaç hi ha molta gent que pot fer vida normal. Inclús hi ha gent que ens pregunta, no?, si pot fer esport, no?, i pot arribar fent esport i coses adaptades, això sí, no?, a la patologia que té, no?, però que no... Potser abans la gent s'hi quedava molt en que era una cosa que limitava molt. Avui en dia hi ha gent que pot quedar limitada per l'afectació més important,
no,
però
depèn,
molta
també,
gent no.
Que un dels fets és que la tardança en haver acabat anant, pues a lo millor a vegades, perquè hi ha gent que a vegades pensa, bueno, això ja em passarà, i clar,
Exacte.
Si com més esperes a casa, de vegades, pues això pot també endarrerir una
Exacte.
Mica pues, l'actuació més endavant. No?
El que es pot
I
fer
això,
a posteriori.
Una mica, també pot fer que les seqüeles que puguin quedar de l'infart pues, puguin ser més serioses o menys serioses, no? I això és una cosa que, per tant, en aquest cas també, el fet del codi IAM no només és per evitar la mortalitat, sinó que també, sobretot, també és per evitar que encabat a posteriori quedin unes seqüeles.
La seqüela posterior, és a dir, bàsicament és això, no? És aquest doble objectiu, i jo crec que avui en dia s'està aconseguint bastant bé, no? Dintre del que donen els recursos, però es fa bastant bé, la veritat.
Tens idea més o menys de quantes actuacions d'aquest estil es poden fer, arribar a fer diàriament al nostre centre de referència?
Sí, això
23?
Una vegada ho van comentar, no? de les urgents, dels del codi IAM com a tal, és molt variable perquè s'ha vist realment a fer estadístiques, no? Que hi ha dies que no en fan cap i hi ha dies que en fan 10, no? Per dir alguna cosa, no? Però de codis IAMs així greus com a mínim, una mitjana del 5 al dia els fan, acostumen a ser, no? Clar, si ho comptes a la nostra població de referència, no? 5 codis IAMs al dia, no? Urgents, és molt, ui, realment és molt. Per la població que cobrim, no? Això ho vas comptant, perquè això no és codi IAM, són els que hi ha una obstrucció total. Després aquí has de sumar els que es fan per obstruccions parcials, que aquests tenen un circuit una miqueta diferent, no?
Per tant, al voltant de 1.800, 2.000 atencions d'aquest
sí,
estil
sí, sí.
al cap de l'any, no?
Exacte,
per tant,
exacte.
Per tant, són 2.000 persones que potser pues, poden passar a ser poden passar de tenir una mortalitat a tenir una resolució quasi total de la seva afectació. I també hi ha una situació que a vegades se dona que és la mort perquè un ha tingut un infart. En aquest cas els DEAs i totes aquestes coses que tenim cada vegada més en els serveis en els nostres espais públics, etcètera, etcètera, pues poden fer alguna cosa, no?
Clar, que l'important és això, no? La mortalitat directa de l'infart bàsicament és perquè el múscul aquest que està, no?, que està afectat, que no hi arriba sang, això fa que es faci una arrítmia. El múscul aquest s'irrita i fa com una arrítmia, i el que fa aquesta mort sobtada acaba sent l'arrítmia. Aleshores, si algú detecta precoçment que ha passat això i es pot aplicar, no?, un tractament en aquesta arrítmia, que seria una descàrrega, no?, amb el dels DEAs i tot això, això pot salvar la situació en aquell moment perfectament, no? Després ja es farà el tractament important de desobstruir tot, no? Però el que et compromet la vida en aquell moment és l'arrítmia. I això, les mesures, no?, que es fan de reanimació cardiopulmonar, que es pot fer això al carrer...
Primer la resuscitació cardiopulmonar
Exacte.
Bàsica, que diem,
Exacte.
Sempre, lo del massatge,
Exacte.
lo de la respiració, bueno, del boca
sí,
a boca...
assistida, exacte.
Una mica seria lo que tenim a les nostres eines, que són les mans, que quan no tenim altra cosa, no? Però bueno, cada vegada més també des de les àrees bàsiques, també ja us dic, des de en llocs públics, etc, etc, pues se té a l'abast pues els DEAs aquests que de més funcionen, evidentment s'ha d'estar entrenat una mica per utilitzar-los, però s'ha de seguir simplement les ordres i per tant hi ha molta gent que està capacitada
Exacte.
Pues per poder-los utilitzar i poder salvar pues, vides, perquè això és per salvar vides, al fi i al cap.
Vull dir, realment és així. A més, és molt fàcil de seguir, és això, no? És com si donessin instruccions i realment el DEA té molt pocs botonets i és anar seguint els botons que et toca, col·locar-ho bé i, sí, i fer-ho,
perquè abans
no?
Sempre veiem a les pel·lícules, bueno,
sí, exacte,
ara,
exacte.
Les dos pales, exacte. No? Amb la típica descàrrega elèctrica, etc etc. Això fa descàrrega, a més, només quan realment veu que el cor ho necessita, perquè exacte. Hi ha situacions en què l'aparell detecta que no, en aquell moment no està indicat fer una descàrrega. Per tant, ell, tu continuaràs fent les teves maniobres de ressuscitació de pulmonar bàsica, que no són res més que el que hem dit de la, del massatge cardíac i la respiració boca a boca, fins que, doncs, si hi ha algun moment que l'aparell diu ara es pot, doncs, sobretot la gent és important que estigui, que no estigui tocant a la persona, però jo crec que és una cosa que cada vegada més hi ha gent entrenada i gent assabentada a utilitzar-lo, i per tant ho tenim cada vegada més persones que ho saben, que ho tenen a l'abast perquè puguin salvar alguna vida. Ja estem enllestint el programa perquè el que diem, el temps que tenim és el que tenim, però abans d'acabar una mica el programa ens agradaria que ens expliquessis que hi ha estudis, diguéssim, una mica que ens estan donant informació una mica més rellevant de coses o d'actituds que tinguem que prendre de cara al futur, pues, per intentar que disminuir una mica el percentatge de persones afectades o salvar més a les persones que realment ho pateixen.
Avui en dia hi ha dos tipus d'estudis, no? Bàsicament, el que hem comentat abans, el tema de la prevenció, no? Hi ha molts estudis de prevenció perquè s'ha vist que, malgrat tenir un circuit ben fet, uns tractaments molt bons, hi ha un cert percentatge de gent que no s'arriba a temps. Per tant, aquí el més important és la prevenció. Llavors, hi ha molts estudis que hem estat comentant una mica durant el programa, del tema a nivell alimentari, a nivell de canvis d'estil de vida, com hem dit, no? El tema de l'exercici físic, no? De fet,
als països nòrdics, per exemple, que tenen un altre tipus d'alimentació, allí s'ha vist que el número d'infarts, per exemple, és molt més gran que no pas aquí. Per tant, en aquest sentit, l'alimentació, sobretot si fem l'alimentació típica mediterrània de la zona nostra, pues segurament ens pot ajudar. Fins i tot el vi vi negre, en aquest cas s'indica més aviat, en dosis no excessives, evidentment, doncs un got al dia, etcètera, s'ha vist, no?, que porta tot un seguit de substàncies que poden arribar fins i tot a ser beneficioses, no?
Clar, llavors, és el que hem comentat abans, no? Tot això són mesures que tenim a l'abast del dia a dia, no requereix fer cap gran, no?, cap gran cosa especial i que això pot repercutir molt favorablement, no? Llavors, l'altra part que hi ha és el tema del tractament. El tema amb els tractaments avui en dia, realment, a nivell terapèutic de fàrmacs, cada cop hi ha fàrmacs més segurs, més potents, amb menys efectes secundaris, i també a nivell d'intervencionisme, no? Perquè allò que hem dit, abans hem parlat del tema de destapar l'artèria, no m'he explicat massa com és, però bueno, bàsicament és com si fiquessis una guia a través de les artèries del cor, no?, amb la precisió que això comporta, desembosses el que s'ha pogut tapar i allí al mig hi fiques una molla, no?, un estent.
Un estent, que diem, sí.
Llavors, cada cop se fan estents més precisos, no?, que duren més temps, vull dir, en aquest sentit la tecnologia també avança molt, no?, tant en la prevenció com en el tractament, tot està avançant molt amb aquest objectiu. De fet, com a dada així, a Catalunya és dels llocs on és a dir, hi ha una incidència més baixa de mortalitat respecte a altres països, tot i que he comentat la dada general, no? Respecte a altres països, Catalunya és un dels llocs on hi ha una incidència més baixa, no?, de mortalitat arrel del malaltia cardiovascular.
I de fet, com segurament passaran moltes coses, les aplicacions als mòbils, no? Cada vegada també ens donaran molta més informació i segurament ficant el dit al mòbil pues, sabràs moltes coses i per tant podràs preveure o previndre, no?, que allò pues, vagi agreujant-se i vagi acabant sent pues, bueno, un infart o alguna afectació d'aquest estil, no? Vull dir que suposo que anem cap a intentar evitar, però evidentment l'esforç inicial ha de ser de la persona també, perquè un li dona la informació, però després la persona és la que ha de fer servir aquesta informació per tal d'evitar que això vagi a més, no?
Això és clau, vull dir, realment això és clau, no? La consciència que té cadascú de que s'ha de cuidar un mateix per un motiu, no? Això és bastant clar.
Evidentment, suposo que si un ha tingut una angina de pit, doncs, bueno, ja és, com que és un avís, doncs en aquest cas sí que d'allò. El problema és quan aquella persona que ha tingut un infart, que a vegades n'hi ha, que són d'aquests que no es poden resoldre i que és una mort pràcticament súbita, no?
Sí, així
però,
és.
Però, bueno, s'han d'intentar treballar doncs, perquè això cada vegada hi sigui menys. Bé, Joan, el temps se'ns ha tirat a sobre. Hem pràcticament exhaurit el temps que teníem destinat. Gràcies per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset. I si algun altre dia ens convé, pues, per qualsevol tema que una mica pues, tu toques de forma habitual, perquè la medicina interna toca tot un seguit de temes, pues no dubtarem en convidar-te una altra vegada.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Estic molt content d'estar aquí.
Vinga, bon dia.
Adéu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, a la locució i a la part tècnica, el Solde. Ja sabeu que ens podeu tornar a escoltar en diferents repeticions del programa, de diumenge a la tarda i dimarts al vespre, i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Falset. Ara us deixem amb l'informatiu setmanal que us durà l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins un altre. What can you do when our love affair is over?